Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Un Catalunya migdia que hem començat a les 2 avançant-vos que el Tribunal Constitucional avalarà la llei d'amnistia la setmana de Sant Joan, els dies 24, 25 i 26 de juny. És una exclusiva de la companya Marta Viladot que detalla que el Tribunal Constitucional votarà a favor de l'amnistia per una majoria de 6 a 4. De seguida n'analitzem les conseqüències i tenim les primeres reaccions polítiques. També us hem explicat que el PSOE busca suports al Congrés dels Diputats per legalitzar la situació dels arribats a Espanya abans de l'any 2025. Això el dia en què entra en vigor el nou reglament d'estrangeria que agilitza els tràmits i terminis. I hem sentit l'advertiment que llencen els bombers a aquesta emissora. La campanya antiincendis d'aquest estiu estarà marcada pel perill del sotabosc, que ha crescut amb les pluges de la primavera i també molt marcada pels arbres morts per la sequera que encara no s'han retirat dels boscos. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir, Joan Bota?
Doncs que l'expresidenta d'Adif, Isabel Pardo de Vera, declararà el 29 de maig com a investigada pel cas Coldo per malversació i tràfic d'influències. El jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas vol que doni explicacions de la contractació a dues empreses públiques de Jessica Rodríguez, exparella del ministre de Transports José Luis Ábalos. Segons la instrucció, la màxima responsable de DIF hauria tingut un paper rellevant en la contractació a instàncies d'Ábalos i el seu exassessor al ministeri, Coldo García. A l'escrit, el magistrat al·lega que Jessica Rodríguez feia tasques administratives i estava adscrita a la presidència de Pardo de Vera. A Catalunya, la pedregada d'ahir a la tarda a la plana de Lleida ha danyat unes 3.200 hectàrees de fruita dolça i cereal al Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell i la Segarra. Es tracta de la vuitena tempesta de pedra d'aquesta primavera a les comarques de Lleida. Anem cap allà, Pere Joan Álvarez.
Hola, bona tarda. La tempesta va deixar que la mar s'ha barrejada amb aigua i pedra als municipis d'Aitona, Serós, Alguaire, Gimenells i Pla de la Font i la Portella al Segrià, Albesa, la Noguera, Miralcamp, el Pla d'Urgell i Torrefeta i Florejacs, Sanaüja, Guissona i Massoteres a la Segarra. Els danys en fruita dolça oscil·len entre el 30 i el 100% amb una afectació important al Guaire. Els cereals també s'esperen danys significatius que poden arribar al 90% a municipis com Sanaüja. Es tracta de la vuitena pedregada de la temporada.
Gràcies a Pere Joan. I a les Terres de l'Ebre, la pedregada va afectar part del cultiu de cirera. Parlem en aquest cas sobretot de la Terra Alta i també d'algunes zones de la Ribera d'Ebre, Tortosa, Jordi Barranca.
On hi va haver pedregades se'n pot salvar ben poca cosa. En un principi es concentrava al voltant de la Fatarella a la Terra Alta, però s'ha anat ampliant el perímetre i també ha tocat municipis com Pinell de Brai o Miravet a la Ribera d'Ebre. Jaume Aleu és el responsable del sector de la fruita dolça Terres de l'Ebre d'Unió de Pagesos.
Hi ha alguna part del terme de Miravet, alguna part del terme de Benissanet, alguna part del terme de Mora, el terme del Pinell. Va fer ratlles fines pel territori. Allí on va fer la ratlla entre el 50% i el 70% de danys.
Els camps que s'han salvat han estat per l'efecte del mestral que ahir va bufar a última hora del dia i que van eliminar l'excés d'humitat de les cireres.
Els estats membres de l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, han aprovat avui per consens el primer acord mundial sobre pandèmies. Després de 3 anys de negociacions arran de la Covid-19, l'acord vol establir una xarxa logística i una cadena global de subministrament i també garantir un accés equitatiu ràpid i a un preu just al material mèdic que cal en emergències de salut pública a nivell internacional. El director general de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, es felicita pel consens aconseguit.
Avui heu enviat un missatge clar que el multilateralisme no només funciona, sinó que és l'única manera de trobar solucions comunes a amenaces compartides.
I per acabar, agafeu boli vermell d'aquell rotulador gruixut i encercleu el divendres 6 de juny, perquè és la data que esperaven els fans de l'univers Bola de Drac. Perquè la tercera part de la saga de Son Goku, Bola de Drac Super, s'estrenarà aquest dia que us diem, el 6 de juny, per primer cop en català al Super 3 i a la plataforma 3CAT. Sentim la promoció amb la veu en català de Xin, un dels déus de la creació.
El 6 de juny, el món necessitarà herois.
Fa mig any, Bola de Drac va tornar a la programació de 3CAT. La sèrie d'Akira Toriyama va arribar als anys 90 a Catalunya, segur que us en recordeu. Va ser el primer anime que es va poder veure en català i es va convertir en un referent per moltes generacions. Fins ara, les dues primeres parts de la sèrie, Bola de Drac i Bola de Drac Z, ja acumulen més d'11 milions de reproduccions a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4, amb la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
Bona tarda.
La Júlia Miralles, politòloga i professora de la UPF. Bona tarda.
Bona tarda.
I el Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot a punt?
Tot a punt.
Molt bé, doncs ara de seguida entrarem en els temes del dia i també una mica del planetes, que em sembla que el Marcos avui ha estudiat especialment planetes i constel·lacions. Però abans ja sabeu que el primer tema no té res a veure, o sí, amb l'actualitat. I els dimarts, qui ens el proposa és l'escriptora Ampar Moliner. Bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Què tal?
Molt bé.
Perfecte. Escolta, m'ho celebro. Sempre va bé que la gent estigui bé.
Està extraordinàriament bé.
Que duri.
Meravellós.
Vinga, que duri. Quin és el primer tema que ens vols proposar, a veure?
Aviam, vaig estar visionant el Festival d'Eurovisió, obligada, amb la meva filla.
Mm-hmm.
I va ser extraordinari, tinc algunes consideracions. Melody.
Mm-hmm.
Aquesta noia, ho sabeu, eh? És que, clar, quan tu estàs veient un festival d'Eurovisió i no saps qui és un i l'altre, és com quan t'expliquen Kiko Matamoros se ha divorciado. Com que no saps qui és, fa gràcia.
Mm.
Melody és aquella del Baile de los Gorilas, ho sabíeu, sí, tot, no, això? Sí, d'acord. Sí. Quan ho han dit avui al matí de Catalunya Ràdio, que eren... quatre...
Han descobert que són quatre...
M'he emocionat.
En lloc de tres, que és, sí, el que feia tothom, no?
M'he emocionat, sí, sí, sí.
La Mònica està fent cara de voler dir què diuen aquests.
Melody, aquesta noia...
Tens el camp, la cançó de los Gorilas, no?
A les manos hacia, sí, arriba...
No, sí, llavors hi ha un moment perquè... que fa... I tothom canta tres, i llavors avui al matí a Catalunya Ràdio, que ho han estat analitzant, diu quatre vegades...
Melody té el nom aquest, que es diu Melody...
Ara,
fins aquí el comentari de text de la lletra.
Melody segurament porta aquest nom perquè va haver-hi un segrest, no sé si us en recordeu, de la filla d'Adnan Khashoggi i la princesa Quimera, que es deia Melody Nakashian. Va ser segrestada aquesta nena i es deia Melody. I llavors es va com posar de moda aquest nom entre les persones de la nostra terra i Latters, i aquesta nena potser es diu Melody per això. Per aquesta nena no cal, eh? D'acord. Melody ha crescut i va anar a Eurovisió l'altre dia. Operada de pòmuls, pot ser, o m'ho va semblar a mi?
No ho sé.
D'acord.
No podria ser.
Melody va cometre una cançó sobre el fet de ser una diva. Que una diva, per definició, és involuntària. Gloria Gaynor és una diva. Mònica Naranjo és una diva. La més diva. Per què? Perquè no ho diu. Dir que ets una diva és explicar la gràcia de l'acudit. Perd la gràcia, però és igual. La idea de Melody semblava molt bona per Eurovisió. Dona empoderada, que porta un vestit llarg, que després es transforma en curt. Esclar que no només la va tenir ella. D'empoderar-se en biquini, de lluentons i bota sobre genoll, n'hi va haver, no exagero, 5 o 6. I totes van quedar en posicions baixes. És una fórmula, com el gintònic creatiu, que sembla feliç i espontània, però que és insuportable si no hi ha res més. Una altra consideració, aquesta fora de la Melody. Veient Eurovisió, eh? Em sembla genial que si t'han fet bullying de petit, em facis art. Pintura, literatura, música... A tots ens encanta saber que a Elle Macpherson li deien lletja de petit, escolti, i tant, amb lo bona que està ara, no? Que sembla un altre planeta. Però perquè li ha sortit bé. Vull dir, no podem tenir 20 cantants que s'han superat perquè potser no tots fan art. Recordo, ara, en aquest sentit... una novel·la del gran Anif Qureshi, que us recomano, Londres em mata. Els nois de barriada es posen a córrer i un d'ells, Sick Boy, que no pot córrer tant, diu «Espereu-me! Tots sabeu que he tingut una infantesa difícil!» Em va fer tanta gràcia. Igualment, a la meravellosa pel·lícula de Todd Solondz, Happiness, l'escriptora es queixa amargament i diu «Ah, si almenys hagués tingut una infantesa difícil!» Com dient això, et dona molts punts. Però això vol dir que el cantant italià que pesava 12 quilos, sense exagerar, exagerant 13, i cantava «Vull ser un noi dur» amb la cara blanca de Pierrot, que de veritat s'hauria de prohibir, d'una vegada per totes, la cara blanca de Mimi Pierrot, sobretot si porta llàgrima, de veritat. A mi em provocava violència extrema, el volia matar. No totes les vostres experiències traumàtiques poden ser artístiques, em sap greu. Per això, que la Melody insinuï que tot el seu fracàs és culpa del pèrfid Pedro Sánchez, és una broma. I, per cert, la cançó d'Israel, de la qual tant heu parlat, s'assembla molt, massa, Anem aquí te pa. Us ho poso dos trossos només.
A
veure. Ja us poso Anem aquí te pa. La mateixa melodia. Però com que els que fan la cançó d'Israel o de Melody no en tenen ni idea de qui és Jacques Brel, doncs tots contents.
No sé si el Marcos...
Que bèstia, no m'equite pa, eh?
Si no respecten els drets humans, no pots esperar que respectin els drets d'autor.
És correcte. És correcte. I en aquest sentit, l'altre dia, i sortint de qüestions polítiques, l'altre dia el diari Ara feia un reportatge amb fotografies de la fam a Gaza. Jo li vaig ensenyar, vaig cridar la meva filla i vaig dir, vine aquí, seu un moment, llegim això i mirem aquestes fotos amb nens ensenyant les costelles i amb mares agafant i plorant el menjar. O sigui, em vaig horroritzar del fet que siguem éssers humans i que visquem al planeta Terra. I perdoneu que sigui demagògica, perquè hi ha vegades que s'ha de ser demagògic per parlar de coses com aquestes. No tinc paraules.
Ens quedem a una Eurovisió i si t'has quedat...
Sí, no, perquè quan diem no...
Que són totalment diferents, llavors ara a veure com ho barrejo.
És que es diu Eurovisió, està fent política. Des de sempre, no? Escolti.
No, però és veritat que és dramàtic, lo dolent és que són la majoria de les cançons. És una cosa...
Sí, sobretot aquesta fórmula, no? Aquesta fórmula, ara sóc una dona empoderada amb bota sobre genoll.
Perquè ja en vam parlar a la tertúlia.
Sí, jo vaig sentir.
Quan vaig tornar a la redacció, em va venir a veure la Carme Montero, companya de la secció d'Economia, i gran fan d'Eurovisió. I llavors, clar, ella defensava que Eurovisió no t'ho has de mirar per la qualitat de les cançons. No t'ho has de mirar com un concurs només musical, sinó... un dia en què et trobes amb amics, en què tu passes pipa mentre menges...
Sí, Òscar...
En què analitzes els vestits, les coreografies...
Els vestits, que són terribles
com,
i tal, d'acord.
La manera com ballen o no critiques...
Però pensa una cosa...
Safareig, i tot plegat és com tot el que l'envolta...
Sí.
Al final la cançó és el de menys.
Però pot haver-hi una cançó bona, i tu pensa una cosa. Ava...
Sí.
O sigui, podem dir el que vulguem, però Ava són un grup de música lluminosa, divertida, bona. Ava han guanyat Eurovisió.
Sí.
Don McLean ha guanyat Eurovisió amb What's Another Year, jo recordo, crec. Ostres, és a dir, hi ha un abans i un després de Melody, eh?
No, hi ha molt abans de Melody.
Molt abans de Melody.
Sí. Van a Rodolfo Chiquilí 4, vull dir, amb això ja t'ho dic tot. Clar, segur que no va anar per la qualitat, vull dir, va ser l'extrem de la broma portada a l'extrem.
Sí, jo aquesta broma la comprenc, l'entenc. Entenc.
Jo que no el vaig veure...
Vam ser l'excepció, perquè va fer un 50% a Catalunya, un 50% a Espanya, i al moment de les votacions a Catalunya un 63% de share, és a dir, que 6 de cada 10 persones que miraven la tele el dissabte estaven mirant Eurovisió en el moment de les votacions.
Serà molt impopular, però contenta, diguem-ne, de formar part de l'excepció.
I si anés a Andorra? I si anés a Andorra? I si aconseguíssim això?
És que, saps què passa? Que jo, en relació al que deies abans de la redacció, Òscar, per trobar-te amb els amics, fer petar la xerrada, menjar una mica bé i passar-s'ho bé, no em cal l'Eurovisió.
A tu no, hi ha gent que sí. No, hi ha gent que queda per veure un partit de futbol, clar, hi ha gent que troba que és friqui quedar-se amb els amics.
I el món adolescent, el món adolescent, sí, no l'hem d'oblidar.
O pots senzillament quedar, sense haver de tenir una pantalla oberta i gaudir dels amics. No? A mi, en els darrers anys, perquè crec que ha anat increixent, a més aquesta dèria per Eurovisió i aquest acte social de veure el festival, no? En els darrers anys no deixa de sorprendre'm que vagi... creixent aquesta falera, i no em sorprèn gens, diguem-ne, que cada cop que s'acaba Eurovisió s'hagi de fer l'afirmació de s'està fent política, perquè quan veus les... No?
Però això s'ha fet sempre, recordo.
Això s'ha fet sempre.
Quan jo era petit, no? I el mirava...
Uribarri.
Uribarri sabia qui votava aquí, depenent de si aquest tenia una relació...
Sí. 80-85% de la vegada.
La meitat, o
Portugal
més de la meitat de les votacions.
No es va votar, perquè la Fabiola de Grècia és amiga de Sofia, i Bèlgica no es va votar. Fabiola de... no sé on.
Mira, jo no veig el festival, però m'han convidat un parell de vegades a festes de gent que es reunia per veure el festival i m'ho he passat molt bé.
Clar.
Jo no veig el festival, però...
Perquè és l'acte social.
Clar.
Bueno, però... I Melody, la cançó, era una patata. Perdoneu-me, no, ja està. Això, és que això... no vull votar a Pedro Sánchez. Oye, guapa, dius... no vendrà d'aquí, xatita.
Això que dius és un estereotip de dona cantant que
diguem-ne... Soy empoderada. No? Me gusta ensenyar la cuixa, però poco.
Però quantes no en surten d'aquest tipus d'estereotips de talents?
200.
En surten 50.000, i això no vol dir que ni la qualitat de la música ni... més enllà de l'estereotip, vagi
això,
més enllà.
Això de ballar, això Mick Jagger té gràcia.
Però, Júlia, parla, que si no parles se't menjaran a sobre.
Júlia, perdona, Júlia.
Bon dia.
Les dones han de poder fer molt més que això.
Bueno, però han de poder fer també el que vulguin, no? És a dir, reivindicar que les dones ens podem vestir com vulguem o podem fer el que vulguem amb el nostre cos.
Sí, però no cal dir-ho, no cal dir-ho. Fes-ho i no ho diguis. Fes-ho i no ho diguis, no cal.
El greu és que els qui promouen cert tipus de música, diguem-ne, tot l'entourage que hi ha al voltant d'aquesta noia que ha anat a Eurovisió, pensin que vestint-la d'aquesta manera i fent-la d'aquesta manera triomfarà.
És que ho ha pensat tota Europa.
S'ha convertit en un element de reivindicació també de les llibertats sexuals, del feminisme...
Sí.
A mi és una cosa que no és la meva manera de reivindicar segurament el feminisme, però s'ha convertit en això...
Que n'hi havia 6 o 7 amb cossos no canònics, amb el mateix biquini i bota per sobre genoll, i mitges de color ganxito, una mica, i, o sigui, tot n'hi va haver 7 o 8. 7 o 8, o sigui, la mateixa idea. I és a dir, és una fórmula, ja, és pitjor que l'hamburguesa amb cheddar.
Jo crec que és millor que es converteixin en moda les reivindicacions per les llibertats sexuals, pel feminisme, que no pas moltes altres modes que tenim, com poden ser, no, doncs, les més comercials, o el masclisme, que també ha estat molt de moda durant molts anys. Per tant, en aquest sentit, benvingut sigui, que almenys sigui un espai més de reivindicació social.
Ai, senyor.
Bé, doncs la visió d'Eurovisió de l'Empar Moliner. Gràcies.
Ara seguiu amb quins temes?
Home,
em poso l'auricular.
Tenim notícia que hem avançat a Catalunya Ràdio a les dues, i és que el Tribunal Constitucional estudiarà la llei d'amnistia el mes de juny, i per tant podríem tenir veredictes sobre el recurs presentat pel Partit Popular
Joan,
els dies 24, 25 i 26.
Ja, em va molt bé, que em reivindico com a dona aquell dia.
El dia de Sant Joan?
Sí, una cosa que faig, normalment m'empodero.
Adéu, Empar.
Adéu.
Passen 2:15.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Com us dèiem, ho hem avançat a Catalunya Ràdio i a TV3 just a les dues. El Tribunal Constitucional avalarà la llei d'amnistia la setmana de Sant Joan. Els dies 24, 25 i 26 de juny, el Constitucional celebrarà un ple monogràfic d'on sortirà l'aval a la llei. A començaments de juny, la ponent de la sentència, Immaculada Montalbán, repartirà l'esborrany perquè hi pugui haver un mes d'estudi dels magistrats. 10 dels 12 magistrats participaran a la votació. S'espera el resultat de 6 a favor i 4 en contra. De fet, 6 en contra del recurs del PP i 4 a favor d'aquest recurs, per tant, vol dir 6 a favor de la llei i 4 en contra de la llei. Serà el rebuig al primer recurs contra la llei, que és el que va presentar el Partit Popular. Volem tenir reaccions polítiques a aquesta decisió. Saludem Joan Ignasi Elena, advocat i encarregat de coordinar la defensa dels encausats d'Esquerra Republicana. Senyor Elena, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què li sembla? Ja s'havia dit que més o menys el Tribunal Constitucional podia prendre decisió abans de l'estiu, i ara ja la posem una mica més, concretem més aquella setmana de Sant Joan. Entra dins del que més o menys vostès preveien?
A veure, és un rumor, no?, que segur que vostès tenen ben contrastat.
És una notícia
que surt de... però que no tenim, des del punt de vista jurídic, diguem-ne, la certesa i la confirmació que sigui així, però bé, està bé que treballin i que emetin la sentència, no? Una sentència que ha de servir per restituir una injustícia que ha estat, doncs, totes les condemnes, els processos encara oberts, centenars a tantíssima gent que ha estat perseguida, doncs, pel simple fet d'haver permès als seus ciutadans i ciutadanes, i en compliment d'un compromís electoral, votar. Per tant, que molta cautela, molta cautela respecte d'aquesta notícia, del resultat, perquè a més sabem com se les empesquen per intentar revertir totes les decisions polítiques i judicials que no responen als seus criteris, no? Els que han perseguit acarnissadament, doncs, a tots els que han liderat, i a tantíssims activistes, al referèndum. Ho hem vist amb moltes coses, no? Ho hem vist amb, en fi, amb la malversació, que es canvia i després es reinterpreta, i amb tants moments, amb la pròpia, interpretació de molt tants fets que es van fer en el judici.
Seran 13 mesos des que es va aprovar la llei. És el termini normal? S'ha trigat massa? Quan un entra en el Tribunal Constitucional ja sap que els terminis s'allarguen, o aquí hi ha hagut una voluntat d'allargar-ho especialment?
És veritat que els terminis, en fi, a la justícia són molt, molt elàstics. Per exemple, doncs, quan es tracta de prohibir una decisió democràtica del Parlament de Catalunya, un divendres convoques per diumenge i t'ho carregues, no? Si es tracta de definir si es pot o no tirar endavant el dret de l'avortament, doncs em sembla que van estar anys i anys per resoldre. Sap, això té, com es diuen, vares de mesurar molt diferents, eh? Vostès recordaran que el Tribunal Constitucional a l'època de l'octubre, en fi, del setembre, el 17, es reunia, en fi, es reunia de forma gairebé permanent per anar matent sentències de persecució política contra els dirigents polítics. Això depèn. El que és important, sobretot, és que es restitueixi la veritat i que es restitueixi la justícia, i que aquelles persones que han pagat injustament per tantíssimes sentències i per tants processos judicials encara oberts vegin resolta aquesta situació. Aquesta és la voluntat amb la que van pactar la llei d'amnistia. Ara, per què tinc aquest grau de cautela? Perquè n'hem vist de tots colors, no? N'hem vist moltes, ja portem molt temps amb tot això, i hem vist, ara com els hi deia, no? El delicte de malversació es canvia i es reinterpreta i es posen les mateixes condemnes que tenien per dos delictes a persones per un delicte. Es reinterpreta per poder-lo aplicar a persones, equiparant els qui es posen calés a la butxaca amb qui tira endavant un referèndum. I per tant molt optimistes respecte del que passarà l'endemà, de que eventualment pugui haver una sentència favorable a la llei d'amnistia, és en relació al Tribunal Suprem, per exemple, doncs veurem què és el que fan i quines se les empesquen per intentar que no aplicar allò que s'aprova. Si em permeto una... Nosaltres, si recorden, no, el 17, 18, no, van estar molt de temps dient les lleis hay que complir-les, no? Vaja, doncs potser que s'ho apliquin, que les lleis hay que complir-les, no?
Pel que fa als encausats d'Esquerra Republicana, els que vostè ha coordinat, què implica el fet que caigui aquest recurs? Té alguna implicació directa i tangible, o de moment és un pas més? Però clar, de moment el que es fa és refusar aquest recurs del Partit Popular, que no vol dir que s'apliqui la llei de manera immediata.
Encausats n'hi ha molts, no? Encausats n'hi ha molts i a molts tribunals. Alguns estan en procés, encara en curs, amb judicis i amb... que no s'han fet encara, i altres que tenen sentència. Òbviament, de fet, des del minut zero s'hauria d'haver aplicat la llei. No s'ha fet, i van començar aquesta corrua de recursos en contra de la llei. En relació als qui tenen un procediment en curs o als que tenen sentència, hauria d'aplicar-se a tothom. Ara, què és el que pot passar? Doncs que els qui han presentat recursos al Tribunal Europeu diguin que fins que no hi ha aquesta sentència europea no l'apliquen, o els qui no ho han fet, com és el cas del Suprem, doncs els presentin, i de fet en aquest sentit alguna insinuació ja s'ha fet, els presentin i afirmin, doncs, que no l'han d'aplicar fins que arribi la sentència del Tribunal Europeu. Veurem quines són les tretes, si compleixen la llei, si compleixen les sentències dels tribunals, en aquest cas del màxim tribunal, que és el Tribunal Constitucional, o també se'n busquen algunes perquè no es pugui aplicar.
Tinc aquí a la taula el Marcos Lamelas, que em demana fer-hi una pregunta al senyor Elena.
Sí, Joan Ignasi, bona tarda.
Hola, bona tarda, Marcos.
Volia preguntar, podríem veure, en el cas de l'Oriol Junqueras, que l'indult que està tramitant-se arribés abans que l'amnistia, tenint en compte aquests ritmes de temps?
El que hi ha d'haver és l'aplicació de la llei, ja s'hauria d'haver fet, i per tant, en aquest sentit, el que nosaltres exigim és que, en correspondència a una llei aprovada per la majoria del Congrés de Diputats, doncs s'apliqui, i que una vegada hi ha una... Sí, efectivament, acaba havent una sentència que diu que la llei és legal per part del màxim tribunal de l'estat espanyol, que es compleixi, no? Altres debats no crec que corresponguin, perquè em sembla que el que toca és parlar justament del compliment del que les lleis, del que estableix la legislació.
Doncs és Joan Ignasi Elena, advocat i encarregat de coordinar la defensa dels encausats d'Esquerra Republicana en aquest cas. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hem tingut la primera reacció des d'Esquerra Republicana. Hem demanat a Junts per Catalunya també la reacció, però no ha estat possible. Junts segur que al llarg de la tarda podrem, a través de Catalunya Informació, poder sentir la reacció des de Junts per Catalunya. Fa tot just una hora i poc que hem explicat aquesta notícia a Catalunya Ràdio, TV3, i ha estat impossible doncs trobar alguna reacció política de Junts per Catalunya. Segur, insisteixo, que en les pròximes hores la podrem sentir. Però també volem saber, tècnicament, què implica aquest recurs, el fet que es rebutgi aquest recurs. I per això saludem a Joan Ridau, professor agregat de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. Senyor Ridau, bona tarda.
Bona tarda.
Tenim aquesta notícia i és que el Tribunal Constitucional, de moment, l'esborrany de la posicionament sobre aquest recurs, l'encarregada de redactar-lo, el presentarà a la resta de magistrats a principis de juny, per tal que es pugui votar aquella setmana del 24, 25 i 26 de juny, que és quan està convocat al ple del Tribunal Constitucional. Què implica que es rebutgi un recurs com el del Partit Popular? Perquè això no és que s'aprovi la llei i que la llei ja es quedi aplicada.
En primer lloc, s'ha de tractar d'una deliberació prospectiva, és a dir, la ponent ha posat sobre la taula un text i en alguna deliberació prospectiva del ple doncs s'ha arribat a aquesta majoria favorable que ja es podia prefigurar amb l'actual configuració del Tribunal Constitucional. No? Segon lloc, hem de precisar que la llei està en vigor i és aplicable. Mm-hmm. És a dir, la llei diu clarament que en el termini de 2 mesos els òrgans judicials l'han d'aplicar, i de fet molts ho han vingut fent i alguns s'han declarat en rebel·lia com el Tribunal Suprem, no? En segon lloc, el recurs que es va interposar per part del PP i les qüestions d'inconstitucionalitat del propi Tribunal Suprem davant del TC no tenien caràcter suspensiu, no? I una altra cosa és que posteriorment aquesta sentència, que pot recaure el 24, 25 o 26 de juny del Tribunal Constitucional, hi pugui haver el plantejament que, de fet, ja han anunciat alguns tribunals de continuar sense aplicar la llei d'amnistia fins que el Tribunal d'Estrasburg no es pronunciï, no? Bé, i això és possible en la mesura que és una qüestió perjudicial. Doncs és un mecanisme que preveu el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, l'article 267, pel qual un jutge nacional pot decidir que en aplicació d'un cas concret doncs té dubtes sobre el fet que una llei nacional, en aquest cas espanyola, s'ajusti al dret europeu. És a dir, pot ser plenament constitucional en termes interns de l'Estat espanyol, tal com ha pogut dir el Tribunal Constitucional, però en un supòsit d'aplicació concreta hi ha dubtes per part d'un jutge nacional i eleva una qüestió, un dubte, al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. No? Quin és el dret de la Unió Europea en aquest cas, diguem, que es pot posar en qüestió? A mi només se m'acut un en aquests moments, no? Que són una sèrie de directives en matèria de corrupció, en la mesura que hi ha una imputació com la malversació, que de manera impròpia s'està interpretant per part del Tribunal Suprem i d'alguns òrgans judicials, descartaria el terrorisme perquè, de fet, ja la causa del tsunami doncs ja es va extingir i, per tant, l'únic que pot ser és, en aquest cas, que en un supòsit concret doncs no s'apliqui. No? Per tant, estaríem davant d'un doble paràmetre d'enjudiciament. El Tribunal Constitucional espanyol el que fa és un judici que en diem abstracte o difús de la llei, és a dir, declara el conjunt de la llei que és plenament ajustada a la Constitució, i una altra cosa és que un òrgan judicial que l'ha d'aplicar a Espanya, el Suprem o un altre òrgan judicial, doncs té dubtes sobre si l'aplicació d'aquesta llei, que no deixa de ser constitucional, és contrària al dret europeu, i evidentment els dubtes s'han de concretar i s'han d'expressar en relació a, diguem, a alguna directiva, alguna norma, algun reglament a nivell europeu. A mi se m'ha acut i ja s'ha dit que és el tema de la malversació vinculat al tema de la corrupció.
Per tant, a efectes pràctics, per la gent que ens escolti, si el dia 24, 25, 26 de juny el Tribunal Constitucional considera que la llei és constitucional i, per tant, rebutja aquest recurs presentat pel Partit Popular, a efectes pràctics no té cap cap variació la situació, per exemple, del president Puigdemont o de la resta d'encausats que estan o fora de Catalunya o que tenen alguna pena sobre ells, perquè continuarà depenent dels diferents jutjats aplicar-la o no aplicar-la.
Efectivament, l'intent de frenar l'aplicació de la llei efectiva doncs afectaria tant a Carles Puigdemont, que té en vigor un ordre de detenció, els exconsellers Comín i Puig, i després algunes persones a qui ja doncs es va atorgar un indult, però que tenen subsistent una pena d'inhabilitació, Turull, Junqueras, Bassa, Romeva, etc. No? És a dir, la sentència del Tribunal Constitucional diu que la llei s'ajusta a la Constitució, però el jutge espanyol, en aplicació del dret europeu, té dubtes. I, per tant, què fa? Doncs eleva la qüestió. Ara, la qüestió davant del Tribunal d'Estrasburg no suspèn la llei continua estant en vigor i, de fet, els jutges la poden aplicar diàriament, no? És a dir, si el procediment prejudicial que es planteja davant d'Europa té un caràcter interpretatiu, no suspensiu, la llei impugnada continua en vigor mentre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no es pronunciï, no? És el jutge nacional qui pot decidir suspendre provisionalment l'aplicació de la norma. I això és el que sabem que ja han dit que faran alguns tribunals. Ara, també deixi'm dir que la suspensió l'hauran de motivar. És a dir, la suspensió, si la decideix la sala segona del Tribunal Suprem, no és automàtica. És a dir, hi ha en l'ordenament europeu una sèrie de requisits. El primer és, per exemple, justificar que l'aplicació immediata en un supòsit determinat pot causar perjudicis irreparables, no? O, en segon lloc, que hi ha una presumpció molt clara, en diem un fumus bonis iuris, no?, de versemblança del dret invocat, no? I, a més, és necessari també justificar doncs que cal un pronunciament abans del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, perquè, si no és així, es podria posar en qüestió l'eficàcia de la futura decisió del Tribunal de Justícia. I, per tant, que tot això hauria de justificar, diguem, que no s'apliqui la llei, no? I no només això, sinó que fins i tot en alguns casos es pot arribar a plantejar davant del Tribunal de Justícia, excepcionalment, que adopti mesures cautelars. Jo dubto que el Tribunal de Justícia ho faci en el moment que ha recaigut o recaigui a finals de juny una sentència declarant la plena constitucionalitat per part del Tribunal Constitucional espanyol.
Per tant, tindrem un nou capítol, però això no vol dir que hi hagi canvi substancial en la situació dels encausats. Els que el jutge ja els hi ha aplicat, doncs podran seguir aplicant-la, i els que els jutges de moment no l'han aplicat perquè s'han adreçat primer al Constitucional i qui sap si a la Justícia Europea, doncs continuaran fent més o menys el mateix. Deixi'm fer-hi una altra pregunta, l'última. Per als que no estem molt avasats en lleis, ens pot sorprendre dir que diguem en la mateixa frase la ponent de la sentència, Immaculada Montalbán, repartirà l'esborrany a principis de juny. Tindran un mes per estudiar-lo i llavors el dia 24, 25, 26 es reuniran i votaran i quedaran 6 a 4. Com podem saber ja la votació si encara no han estudiat l'esborrany? És per això que deia vostè que ja s'han fet algunes consultes prospectives i que, per tant, ja sabem com es posicionaran els diferents magistrats.
Bueno, de fet, la dinàmica, diguem, de funcionament dels òrgans consultius i dels òrgans jurisdiccionals col·legiats és coneguda. És a dir, el ponent, que és un dels membres de l'òrgan, a qui toca per torn doncs, fer la ponència, doncs elabora un primer text i aquest ponent ho fa, diguem, amb l'ajuda dels lletrats, del pool del Tribunal Constitucional o d'altres, i per tant posa sobre la taula una ponència i es va deliberant, i evidentment això no es ventila en una única sessió, no? I per tant ja es pot anar prefigurant el criteri dels diferents membres del Tribunal Constitucional, al marge de que es pugui prefigurar el seu posicionament tenint en compte l'actual configuració, els grups polítics que els van proposar en el seu moment per la seva elecció, però vaja, en principi, a mesura que es va discutint en una, dos o tres sessions, òbviament es va prefigurant la posició, diguem, de l'òrgan col·legiat. Una altra cosa és que no té per què transcendir això, i per tant, si hi ha hagut alguna filtració, això seria, diguem, en aquest cas, lo reprovable del cas, però la dinàmica de discussió, de deliberació, de debat dels òrgans col·legiats és aquesta, com es pot imaginar. És a dir, algú fa una proposta, l'encarregat, en aquest cas, la ponent, senyora Montalbán, i progressivament es va deliberant fins a depurar el text i finalment arribar a una votació final.
Senyor Joan Ridao, professor agregat de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies a vostès.
Passant 4 minuts de 2:15, com que tinc molta publicitat pendent, si us sembla, fem una pausa per la publicitat i després ho analitzem tot plegat amb la Júlia, amb el Marcos, amb la Mònica, que estaven aquí molt atents i prenent notes.
L'OBC interpretarà el 24 i 25 de maig a l'Auditori la novena sinfonia de Schubert, popularment coneguda com La Gran.
Sota la batuta de Salvador Mas, també sonarà el concert per a violí a la memòria d'un àngel d'Alban Berg amb Daniel Hope com a solista.
Entrades a auditori.cat.
Em sembla que ja ho tenim tot per la revetlla. Coca de Sant Joan?
Encarregada.
Llenya per la foguera?
20 quilos.
Volkswagen T-Roc?
L'he demanat aquest matí i ens el porten aquesta tarda.
Per la nit més curta, l'espera més curta. Celebra Sant Joan amb un Volkswagen T-Roc amb entrega immediata des de 24.900 euros. Subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Quan marques la X de l'Església a la declaració de la renda, el teu ajut arriba més a prop del que et penses. Tan a prop que hem creat la línia 105 per tants per ensenyar-t'ho. Descobreix la tasca social i espiritual que fa l'Església a prop teu a línia105portantos.es.
Recuperem sons, idees i formes que són part de la nostra història per crear un nou món. A la nova temporada de l'Auditori, cada concert representa un renaixement. Entrades i abonaments a la venda a auditori.cat.
Per tornar de Lisboa amb la quarta, som un sol crit. Final de la Champions League, Arsenal Futbol Club Barcelona. Dissabte a la tarda a TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Hi ha un Opel per cada... per cada... i per cada... Hi ha un Opel per cada negoci. Descobreix la gamma de vehicles comercials lleugers i turismes d'Opel i tria el model que s'ajusta millor al teu negoci. Més a Opel.es.
Vine a conèixer-nos Auto 88.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucant ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Aquí ja fa més de 20 anys que estem amb Rafa Nadal, durant els quals hem viscut grans moments. Ara ha arribat el teu. Aprofita que tornen els 10 dies Kia i vine a celebrar-ho del 15 al 26 de maig a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia i Nadal. 20 anys junts.
Kia. Descobreix el que t'inspira.
Catalunya migdia.
Passant 7 minuts de 2:15. La Mònica Sabata, la Júlia Miralles i el Marcos Lamelas amb aquesta notícia que el Tribunal Constitucional prendrà la decisió sobre el recurs del Partit Popular a la llei d'amnistia la setmana de Sant Joan, 24, 25, 26, en aquest ple que ja està convocat i que ja intuïm i ja sabem que acabarà refusant el recurs, per tant, avalant la llei d'amnistia per 6 vots a favor de la llei i en contra, per tant, del recurs, i 4 en contra de la llei i, per tant, a favor del recurs del Partit Popular. Després d'haver sentit la reacció política des d'Esquerra Republicana i la tècnica de Joan Ridao, què us sembla tot plegat?
Que és urgent que s'apliqui la norma que s'ha aprovat al Congrés dels Diputats, és a dir, hi ha una majoria, no, dels representants, al final, de l'opinió de la ciutadania espanyola, que ha decidit que hi ha d'haver una amnistia, que s'ha de passar pàgina i que s'ha de poder redreçar cap a la política el conflicte entre Catalunya i Espanya. I a mi em sembla increïble que seguim sense poder fer això efectiu per la reiteració, no, de diversos magistrats en no voler aplicar la norma, que és una mica el cap i a la fi el que explicava el criteri tècnic.
Però malgrat això, hem d'entendre que aquesta notícia reflecteix... Ha estat molt interessant l'entrevista al Joan Ridao pel tema del debat prospectiu. Aquest debat prospectiu, expliquem avui al Confidencial, que s'ha produït perquè la minoria conservadora no volia que la ponent presentés l'esborrany. L'esborrany. No volien. Volien que s'esperessin a que el Tribunal Superior, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, es pronunciés, argumentant que preval a tota la Unió Europea el dret europeu per sobre del dret de cada país. Aquest és el tecnicisme al que s'agarra el Suprem per fer el que estan fent, que tenen dret. La situació exacta és que el Suprem té dret a fer això. Llavors, volien aplicar-ho també al Constitucional i la majoria progressista del Constitucional ha dit que no, I aquest 6-4 és el resultat d'aquesta votació, de la votació de si anava o no anava a principis de juny a l'Esborrany. Llavors, llavors el que es fa és extrapolar aquesta votació del 6-4 a la votació final, diguem-ne, del que serà el refusament del recurs del PP.
Clar, per això, els que no estem habituats, clar, quan avui ens explicava la Marta Viladó, que és la companya a Madrid, que ens ha explicat la notícia a les dues, deia, s'entregarà l'Esborrany a principis de juny, a finals de juny hi haurà el ple, i l'Esborrany serà acceptat per 6 i refusat per 4. I dius, home, com es pot saber si encara no saben el Esborrany? I és que hi ha hagut totes aquestes deliberacions prèvies, totes aquestes discussions prèvies, en què tots els magistrats s'han anat posicionant a una banda i a una altra, i per tant ja sabem com serà, i aquest serà aquest 6-4, que d'altra banda, i aquest és un dels mals de la justícia a Espanya, i és que tu ja saps de quin peu calça cadascun dels magistrats, ja els estem dividint entre els que són més progressistes i els que són més conservadors, però vaja.
Però en tot cas, diguem-ne, tota aquesta qüestió deliberativa i tot aquest procés que estem veient dins del Tribunal Constitucional, diguem-ne, pot ser interessant per gent com, no? Segurament per molta gent, però segurament els qui ens hi aboquem més són els que ho hem de comentar, no? Al final el que aquí compta és que la llei es va aprovar el 30 de maig del 2024 al Congrés, com abans deia la Júlia, que han passat 13 mesos, que el Constitucional ha rebut més de 50 recursos en contra d'aquesta llei, vol dir que hi ha hagut partits, associacions, i tutti quanti, que s'han esforçat, diguem-ne, que no tirés endavant, i que això al final té una repercussió sobre unes persones concretes, no? Que són moltes, que no són els més reconeguts que estaven al capdavant, sinó que hi ha molta altra gent. I és interessant també, no?, aquest doble raser que explicava el Joan Ridao, no? A Espanya la llei és constitucional, però fa molt la sensació que aquesta dilació d'anar esperant, no?, la solució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea serveix als interessats a que no s'apliqui la llei, no?, per anar esperant també, no?, i dir, bueno, hi pot haver dubtes de si s'ajusta la llei europea, però en tot cas la llei està vigent i en tot cas és...
Però la llei, però Mònica...
La llei està vigent.
Sí, però la llei està aprovada. Però la llei està així, vigent. Perquè sí? En el dret espanyol hi ha una cosa que es diu, que a mi em va sorprendre molt quan ho vaig entendre fa molts anys, que és l'execució de sentència, en el que tu tens ja una sentència favorable, però l'execució no és automàtica. Llavors, si el tribunal decideix dilatar la sentència, tu hi ha un procés judicial reglat que es diu execució de sentència. És a dir,
Marcos,
les forces...
Tots sabíem que l'aplicació de la llei d'amnistia dependria de cadascun dels jutges que es trobés a cadascun dels tribunals. Però en tot cas, només faig palès això. És a dir, la llei està aprovada i es podria estar aplicant. Depèn del pensament de cadascun dels jutges i la ideologia de cadascun dels jutges, aplicar-la d'una manera o a dir, ens esperarem que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ens digui el què.
I el que és important és que la primacia del dret europeu, aquesta idea de que el dret de la Unió Europea està per sobre del dret dels estats, és un element garantista, que el que ha de fer és garantir drets, no pas restringir-los, com s'està fent en aquest cas. És a dir, el fet de que es pugui aplicar, com deia en Joan Ridao, sense efectes suspensius, és a dir, que apliquem l'amnistia mentre esperem la resolució del Tribunal Europeu, seria una major garantia del dret d'unes persones que poden estar patint una sentència, quan en realitat ja hi ha una llei que finalment, jo crec, i segurament serà declarada d'acord amb els principis del dret europeu. Per tant, jo crec que d'alguna manera s'està fent servir no, aquest recurs que efectivament té el Tribunal Suprem per dilatar una decisió per motius al cap i a la fi polítics.
Bé, doncs veurem com evoluciona tot plegat, però de moment el que tenim és aquest, perquè això al final té la sensació que és una mena de cursa d'obstacles fins a arribar a la meta, i llavors hi ha tota una sèrie d'obstacles, i el següent, o el que es teníem ara al davant, que era el posicionament del Tribunal Constitucional. Bé, aquest el tindrem a finals de juny, 24, 25, 26. Això no vol dir que s'hagi arribat a la meta, vol dir que s'haurà saltat aquest escull i que, per tant, haurem de veure, perquè ja està anunciat a més que alguns jutges ja han dit que no, que ells aniran a la justícia europea. Per tant, tindrem un nou
Una altra pantalla.
Un altre escull, una altra tanca que haurem de saltar.
Novembre.
Per tenir decisió. Novembre, ens deia la teva aposta és el novembre.
No, l'aposta dels periodistes de judicial del meu mitjà, perquè jo no sóc un especialista en el Suprem, és novembre. Mm-hmm. És que per novembre, més o menys, podria tornar al Carles Puigdemont.
Bé, doncs veurem. Falta un minut per arribar a 3:15. Abans de saber aquesta decisió del Tribunal Constitucional, que l'hem coneguda quan faltaven uns minuts per les dues, us ho hem explicat a Catalunya Ràdio i TV3 just en les dues, teníem previst un altre tema d'obertura. I és que el govern espanyol està negociant amb els grups parlamentaris la regularització de gairebé 500.000 d'immigrants que són a Espanya des de l'any passat, des del 2024. Aquesta proposta no és socialista, sinó que neix d'una iniciativa legislativa popular que van impulsar més de 900 organitzacions ja fa 4 anys, però sí que és cert que ara el govern de Pedro Sánchez entoma amb ganes aquesta iniciativa. I ho fa per donar seguretat al col·lectiu, però també per respondre a la necessitat de mà d'obra que hi ha a Espanya en sectors com ara la construcció. Les condicions i el procés amb què es faria aquesta regularització recolliran en un decret que s'hauria d'aprovar al Congrés dels Diputats. Per això estan negociant ara amb els partits. En un màxim de 6 mesos s'hauria d'aprovar. En paral·lel, i justament per solucionar algunes disfuncions d'aquesta regularització, avui entra en vigor el nou reglament d'estrangeria que millora i que flexibilitza els requisits perquè les persones estrangeres obtinguin un permís de residència. La ministra portaveu, Pilar Alegría, celebrava un debat que, això sí, tot just comença.
Oiga, yo lo que le puedo decir es que bienvenido sea este debate, además de un debate que, como saben, empieza, digamos, a volver otra vez, ¿no?, a coger velocidad de crucero, justamente también, precisamente el día que hoy, como saben, se ha aprobado el reglamento de la ley de extranjería.
Com acostuma a passar, des del Partit Popular, Miguel Tellado, contrari a la regularització, adverteix què pot suposar tirar endavant una regularització com aquesta.
Des del Partit Popular apostamos por la inmigración ordenada y vinculada al mercado de trabajo, porque España lo necesita. Pero estamos en contra de la inmigración ilegal, esa a la que el gobierno de España practica un efecto llamada sin precedentes.
Doncs efecte crida, és el que diu el Partit Popular, que pot provocar el fet que regularitzi tota aquesta gent que va arribar a l'estat espanyol abans del 31 de desembre del 2024, que és el que ara està negociant el Partit Socialista, el govern de Pedro Sánchez, amb la resta de grups per intentar treure aquesta majoria al Congrés dels Diputats. No sé com ho veieu.
Bueno, sembla difícil treure aquesta majoria. No sé d'on surt. Sembla difícil imaginar-se a Junts votant a favor de legalitzar més de 400.000 immigrants quan està dient que no volen empadronar a determinats immigrants en els seus en ajuntaments que controlen en competència, diguem-ne, al posicionament d'Aliança Catalana. Per tant, no sé jo si això podrà prospectar. Tindrà molta via per... És a dir, em sembla un tema molt delicat per tractar-ho en les majories tan justes amb les que funciona aquest govern. Podria haver-ne una sorpresa, però a números normals d'aquests 400.000, 100.000 estaran a Catalunya, a números normals. Llavors, pots estar posant pals a les rodes dels empadronaments i al mateix temps legalitzar 100.000 immigrants? Sembla estrany. Ara, no sé, veurem. Jo crec que aquí el fonamental és el que digui Junts. La resta podrien votar a favor d'això. No sé el PNB, però la resta de la majoria de la investidura podrien votar a favor.
Però el fet de que es desencalli una norma, no?, que com a mínim es pugui tramitar al Congrés, que al final el que fa és que la normativa d'estrangeria actual limita els drets efectius i la vida normal en el dia a dia de milers de persones que viuen i treballen a Espanya. És cert que s'han pres diverses mesures per flexibilitzar, no?, unes normes força estrictes que hi havia d'estrangeria, diríem, de les polítiques que s'havien fet els darrers anys, però en això s'ha d'avançar. Hi ha qui diu per motius del mercat laboral i econòmics, hi ha qui dirà més per motius de drets, però em sembla que és necessari que es creï una majoria al voltant de que no pot ser que seguim tenint milers de persones treballant i vivint en un país i que no tenen els seus drets reconeguts igual que la resta de la població.
Bé, jo no voldria equivocar-me, però diria que la ILP va tirar endavant amb el suport de tots els grups excepte de Vox. Per tant, entenc que si van, diguem-ne, permetre que tirés endavant la ILP, haurien de permetre, no?
Però quants mesos fa?
Això fa un any.
En un any ha canviat molt la situació, eh?
Sí, és evident que ha canviat.
En un any,
el que no ha canviat
en un any, el secretari de Polítiques Municipals, en el darrer congrés municipalista de Junts, va marxar. Però, perquè, que no... perquè, el, perquè la, les enquestes que tenen Junts en aquest moment per les municipals per aquest tema i en concret per la pressió d'Aliança Catalana són dolentes. Llavors, en un any això ha canviat molt, Mònica. No, sí, jo sí. No m'atreviria a dir...
Estic d'acord amb, tu que la situació política ha canviat, però la realitat és que fa un any van permetre que aquesta ILP anés endavant. A mi em sembla que és una ILP que clama al cel, és a dir, la situació, el que segur que no ha canviat o que en tot cas eventualment potser ha empitjorat és la situació de les persones afectades. I per tant, regularitzar i donar unes condicions a aquestes persones que estan a l'estat espanyol, doncs jo crec que seria més que desitjable, perquè si no al final tot el que genera és inseguretat, desprotecció, no? Manca de cohesió social i tots els efectes socials que té doncs la situació d'aquestes persones de manera irregular, i que al final sembla que ho deia l'Òscar, no? Es parla de la construcció, però segur que estem parlant de construcció, sí. Estem parlant de restauració, estem parlant de cures a les persones grans, que si tenim un atac de realisme tots plegats, és evident que és aquestes persones que estan esperant la seva regularització en gran part les que duen a terme aquestes feines.
Perquè a més, és a dir, aquesta gent que va arribar ja a l'estat espanyol i que ja la tens aquí no la pots fer desaparèixer, l'altra opció seria expulsar-los, diguem-ne. Però clar, hi ha gent que, com que molts d'ells estan empadronats, tenen dret a metge, a escola, si tenen fills, a tots els serveis socials, normal. Per tant, clar, que et puguin cotitzar també, perquè si no, clar, aquests serveis tenen...
Sobretot la taxa d'ocupació el 2024, darreres dades del quart trimestre, era del 10%. És a dir, tenim una de les tasses d'ocupació més baixes de la història d'Espanya. Per tant, donaria a pensar que hi ha més possibilitats de trobar-ne una feina legal a persones que puguin fer-ho en una situació de regularització. I això és important perquè en molts sentits el mercat de treball s'està estrangulant. Una altra cosa és si hem de mantenir un model basat en unes condicions de treball de sous baixos i precarietat, que és en gran part el model econòmic d'Espanya en aquest moment. Però és evident que en aquest moment un problema d'atur no n'hi ha a Espanya.
Però pitjor és mantenir, diguem-ne, un mercat de treball soterrat, perquè aquestes persones estan treballant en moltes ocasions sense seguretat social i sense les garanties
absolutament d'acord,
que dona tenir un contracte de treball.
No, per això, tant, per això
em sembla que és molt pitjor la situació que hi ha ara que no pas la nova situació que podrien tenir aquestes persones, que a més, diguem-ne, deixarien d'estar exclosos socialment i tindrien uns drets, òbviament, però també tindrien uns deures com a ciutadania.
No, si té raó la Mònica, però jo sobretot volia recalcar que l'actual situació del mercat laboral, és a dir, que gran part del discurs d'una determinada ultradreta de venen a robar-nos les nostres feines, amb les dades actuals no s'aguanta.
No, però que a més que fan feines que... lamento dir-ho així de clar, però fan feines que la gent que fa més anys que està aquí no vol fer.
Ja, bueno, però jo d'això...
En el món de la cura de les persones...
Ja, però escolta, en general, Mònica, li diuen feina perquè no li podem dir urgir en grup, perquè treballar no ens agrada. Escolta'm, llavors, a mi tampoc m'agrada treballar. Jo si pogués no treballaria. És a dir que aquest discurs de a mi sempre m'ha agradat de fan les feines que nosaltres no voldríem fer. Si jo potser no tingués una determinada feina, sí que faria una aquesta mena de feines, és a dir...
Alguns patrons donessin uns sous més elevats que fessin que la gent, també els d'aquí, poguessin agafar-les perquè els hi sortís a compte. Una altra cosa, sí, per segons quins sous, i això hauria de ser igual pels que són d'aquí com pels que venen de fora, és a dir, hauria de ser sous dignes perquè la gent li surti a compte a treballar, perquè efectivament, per amor a l'art, no treballa ningú, o algú potser, però molt poca gent, però vaja. En tot cas, no sé si preveieu que això anirà ràpid o no, com deia el Marcos, que serà difícil intentar bastir una majoria. Al final ja se sap que això, en aquestes les negociacions, depèn del que ofereixis a canvi.
Jo, un tema amb el que estic preocupada, que és el que deia el Marcos, és que és cert que Junts, que té un pes rellevant en les votacions al Congrés, i bueno, semblaria, no?, que està tenint una certa competència amb Aliança Catalana, segurament pels resultats que donen les enquestes, per la por de cara, especialment, diria jo, a les municipals, i en alguns moments semblaria que estigués comprant un discurs xenòfob, racista, de l'extrema dreta. Haurem de veure què fa, perquè també és un partit doncs, molt vinculat als interessos empresarials, i jo crec que al cap i a la fi els interessos empresarials sovint estan d'acord en que es necessita mà d'obra, i per tant mà d'obra regularitzada.
Però, Júlia, en aquest moment la majoria és tan justa que qualsevol grup pot bloquejar... És a dir, Ábalos pot bloquejar una iniciativa. No ho està fent, però podria fer-ho. És a dir, això m'ha d'un vot. Per tant, és qualsevol grup. Llavors, jo trobo que amb el focus que estava posant Junts els darrers 6 mesos en el tema migratori, que és un gir que han donat, diguem-ne, de manera voluntària, han fet un gir com han fet els laboristes britànics, similar, no? De dir, pues ara nosaltres també parlarem d'això. Aquest gir que no ho han fet altres partits, ho han fet ells, col·loca que aquesta situació, no? És a dir, no s'han pronunciat, han dit el que faran, potser sí que pesarà l'opinió de Foment. Malgrat tot, jo veig a Foment en aquest moment, després del tema del Banc de Sabadell, els veig una mica decebuts, no estan especialment entusiasmats. A l'Idili jo crec que va una mica...
No? Amb qui?
A l'Idili Foment Junts, que era Foment, ha fet molt per avalar, per donar rellevància, per donar protagonisme i perquè Junts tornés a una determinada normalitat política. I algun dia s'haurà de valorar aquest esforç dintre de la normalitat política catalana, que jo crec que ha estat positiu. Però, amb coses que han passat amb el Banc Sabadell, Foment ha quedat una mica... En fi, jo crec que la situació d'Idili ja no és tant com fa 3 setmanes.
Bé. En tot cas, veurem què és el que passa, qui s'ha de vestir la majoria, i com ja deia, favors o negociacions, Junts per Catalunya fa temps que demana la transferència de les competències en immigració. Potser a canvi de poder-les tenir aquestes competències, es pot votar a favor d'aquesta regularització, no ho sé, veurem, perquè insisteixo que tot plegat ara el que tenim és que el PSOE i el govern de Pedro Sánchez està buscant amb els diferents partits, amb els diferents grups parlamentaris al Congrés dels Diputats, quin posicionament tenen sobre aquesta regularització i si poden tirar-la endavant o no, perquè un cop s'aprovi la llei al Consell de Ministres són aquests 6 mesos per tal de poder-la aprovar al Congrés dels Diputats i poder-la aplicar, perquè insisteixo que és una llei que, a més, surt d'una iniciativa legislativa popular i, per tant, no és a voluntat del Partit Socialista, sinó que ha estat un grup de persones molt nombrós que ha presentat aquesta petició. Veurem com evoluciona, que això tot just comença. Mònica Sabata, Júlia Miralles, Marcos Lamelas, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Fins la propera.
Bona tarda.
A veure com li expliques al teu fill, Marcos, tot això dels planetes i les constel·lacions.
Estic descobrint coses, en un llibre d'un nen de 6 anys, o sigui...
Això ens ha passat a tots. El que hem passat per aquí, hem descobert això.
He descobert els planetes tel·lúrics.
Imagina't, doncs mira...
Sempre, pots anar a dormir avui.
Sempre es poden aprendre coses, digues que sí. Nosaltres ho deixem aquí, una mica de publicitat, després el butlletí horari amb l'última hora de les notícies i la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Agnès Marquès i companyia. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimarts a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Catalunya Ràdio. Recuperem sons, idees i formes que són part de la nostra història per crear un nou món. A la nova temporada de l'Auditori, cada concert representa un renaixement. Entrades i abonaments a la venda a auditori.cat.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació l'any gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
El Teatre Apolo es vesteix de gala per rebre Operíssima, un espectacle líric que revolucionarà la manera com vivim i gaudim de l'òpera. Rigoletto, La Traviata, Carmen o Turandot, entre altres, sota la direcció del prestigiós mestre Fernando Álvarez. 10 músics en directe per oferir una experiència inoblidable. Del 20 de maig al 8 de juny, 2 úniques setmanes. Operíssima. Entrades a la venda a teatreapolo.com.
El 24 i el 25 de maig arriba la festa de dia de l'any, el Time Out Fest. Per primer cop, 12 grans restaurants d'arreu de Catalunya, 3 amb estrella Michelin, vindran a Barcelona amb un plat inèdit amb producte català. I a més, hi haurà DJs, bingo musical, més de 40 tallers gratuïts i una programació familiar. Time Out Fest, a l'antiga fàbrica Estrella Damm, el 24 i 25 de maig. Això sí que és un festival.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Aquest dimecres, al Matí de Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras.
Si algú incompleix els acords, doncs la conseqüència és que no tindrà nous acords.
Amb ell parlarem sobre el futur de les legislatures catalana i espanyola i del suport d'Esquerra Republicana als governs de Salvador Illa i Pedro Sánchez.
Aquesta mateixa comissió té la possibilitat, i m'atreviria a dir el deure, de presentar a Fiscalia totes les conclusions de totes les evidències que aquí s'han aportat.
Li preguntarem també per l'Operació Catalunya, després que hagi demanat una investigació judicial sobre els seus promotors.
De 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. A Catalunya Ràdio hi ha un programa amb molt de ritme.
Lleida, Girona, Tarragona, tots amunt, eh? Movent aquest...
amb convidats que descansen bé a la nit.
Mateu Melson, una morena que va por allí, que la llamo i no vol venir.
Un programa on es parla de persones extraordinàries.
Diríem que volava, era capaç de saltar fins a 6 metres.
Amb gent del carrer preparada per tot.
Jo em tatuaria a l'Hotel Vela.
Ostres, Pedrín.
Magazín amb uns oients enormement generosos.
Enlloc estaràs millor que aquí.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Agnès Marquès. De dilluns a divendres, de 4 a 7.
Catalunya migdia.